Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
El petit príncep es trobava a la regió dels asteroides 325, 326, 327, 328, 329 i 330. Va començar, doncs, visitant-los per buscar-hi una ocupació i per instruir-se. El primer hi vivia un rei. El rei seia, vestit de porpra i d'ermini, en un tron molt senzill, però majestuós. Ah, vet aquí un súbdit, al segon planeta, hi vivia un vanitós. Ah, ah, mira, la visita d'un admirador, va exclamar de lluny el vanitós, així que va veure el petit príncep. Al planeta següent hi vivia un bevedor. Aquesta visita va ser molt curta. El quart planeta era el d'un home de negocis. Aquest home estava tan enfeinat que ni tan sols va aixecar el cap quan va arribar el petit príncep. «Bon dia», li va dir aquest. «Teniu el cigarret apagat. 3 i 2 fan 5. 5 i 7, 12. 12 i 3, 15».
Andreu, què tal? Benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
El darrer cop que vam parlar amb tu, ja fa algun temps, ens explicaves del teu viatge de volta al món, doncs que una de les coses que havies trobat més bonica era que el fet de creuar societats, siguin de la manera que siguin, t'acullen també de la mateixa manera, valgui la redundància, i que la humanitat, la base és la mateixa, sí. A tot arreu canvien les aparences.
Sí, això és una part positiva del viatge, d'anar un poc llançar-te al món, que vas sol i es vas involucrant en diferents societats, diferents cultures, que veus que són molt diferents.
Andreu Ariño, cosmòleg i investigador.
Però veus que no importa la cultura, tu fer l'esforç, un poc el sacrifici de llançar-te al món i veure què passa, i ho acollissin molt bé. En qualsevol forma d'organització, qualsevol forma de societat, no importa un poc el refons polític, no importa el refons social, no importa les circumstàncies del moment, i aquest punt bàsic d'humanitat de voler col·laborar, voler ajudar-te, voler interaccionar amb tu, és compartit per totes les societats que he passat.
Però això no passa perquè ets blanc i d'alguna forma a tu t'acullen, però a una persona d'aquell mateix país potser no li passaria.
No és exactament així. Sí, crec que un viatger al seu propi país rebria un tracte potser un poc diferent. Però en general, és un programa de viatgers, això. Si tota societat a un altre viatger que ve de fora amb uns coneixements limitats, un desenvolupament limitat del lloc on s'està anant, la cultura l'accepta. De fet, m'he vist en molts casos, els asiàtics també han començat a viatjar molt i els asiàtics són tractats d'una manera molt similar a com són els blancs occidentals a diferents parts del món. És a dir, que la imatge sí que és molt important a una distància. Quan ja estàs prop i veuen això, que tu realment has llançat al món, sí que tens aquesta acollida que és molt més pròxima i independent del teu origen i de la teva destinació.
A Papua és on ens vam quedar el darrer cop que vam parlar. Me'n recordo que vas explicar que quan vas creuar la frontera de Papua era com entrar al Mad Max World, no?
Sí, bàsicament Papua està dividida en dos i són les dues Papues.
Exactament.
És una societat molt diversa, però que té unes formes de viure un poc comuns entre elles. Allà, una part de l'illa es parla 850 llengües, l'altra no sap molt bé. Una està colonitzada per Indonèsia. Aleshores han tingut una colonització molt més simplement d'intercanvi. Nosaltres us explotem els recursos, la manera colonial clàssica, però a canvi fem comerç i fan les seves infraestructures. No han afectat molt a la part cultural indígena. En canvi, la part que va estar colonitzada pels britànics i després els australians, sí que ha hagut una incidència molt gran en la cultura.
Que és la Papua Nova Guinea del costat est.
Exacte. I la incidència tan gran sobre la cultura, per la meva percepció, va ser bastant desastrosa.
Ens has parlat d'un llogarret, un petit poblet de caçadors de cocodrils.
Sí, jo no vaig presenciar cap acte, ni en aquell moment no em van caçar cap, però hi ha gent que es dedica allà a la seva feina diària, com qui va a l'oficina, allà van a caçar cocodrils. I diuen quant, perquè no és una feina que no és fàcil, i quan en cacen un en tenen per a molt de temps, allà és el seu dia a dia.
Perquè els cacen pel propi consum.
Sí, és consum, també és un animal místic per a ells, allà fan molta decoració, per exemple, és a un riu molt gran que hi ha al nord de Papua, i ara no és tan comú de veure, però no fa molts anys era bastant habitual veure els homes que anaven tots creuats com si tinguera una xarxa al cos. Eren cicatrius. I aquestes cicatrius es feien de manera ritual per aparentar que ells eren cocodrils. I això encara es fa de manera ocasional.
O sigui, per aparentar la pell del cocodril.
Exacte. La pròpia casa del cocodril té tot un ritual allà fet. I això és el que s'està perdent. El que jo vaig veure que al intentar donar-los l'educació occidental a aquells pobles és per la corretja de transmissió de la seva educació que han tingut durant decenes de milers d'anys, i totes aquestes tradicions i aquests costums s'estan perdent. Això és, estàs creant individus que no tenen sentit en el món, no es veuen quina és la seva posició en el món. Veus que tot això passa després d'anir a Sud-amèrica, i és molt similar. Escoltes històries de suïcidis massius dels indígenes de Canadà, i normalment tot rau en aquesta pèrdua d'identitat. Estar en un lloc, en una situació que és molt diferent a l'entrenament que l'educació occidental t'està donant. O sigui, hi ha una disparitat d'informació, de personalitats, que no es poden lligar.
Això es provoca un curtcircuit, d'alguna forma.
I a Papua Nova Guinea, aquest curtcircuit es traslladava en desplaçament cap a les noves ciutats que s'estan fent, i una gran quantitat d'inestabilitat, d'inseguretat, de violència, sobretot per la part jove, que és la que ha rebut aquesta educació i no sap què fer-ne d'ella. I tampoc sap què fer-ne de les seves tradicions, que s'estan perdent i no estan valorades. Allà els veus vestits, els joves d'allà, i pareix. Els de Papua Nova Guinea és molt curiós perquè estan a dalt d'Austràlia, al costat d'Indonèsia, però són negres. Tu els veus, es diu Nova Guinea, perquè es pensaven els colons d'allà que era com una altra Guinea, la Guinea d'Àfrica. I són negres, són molt morens, per rinxolar.
Però són aborígens, són races aborígens.
Està relacionat amb els aborígens, però estèticament són molt diferents. Per exemple, els aborígens d'Austràlia tenen el pell llis. I són encara més, una pell més oscura. Aleshores, quan van vestits com afroamericans. Aleshores, tu veus com si allà estigués en alguns districtes dels Estats Units per la manera d'estar vestit. Perquè ells és el model que volen copiar. Clar, que és un model que també té molta violència, té molta masculinitat i molt intentar emocions fortes. I això és el que intenten ells imitar en la situació que allà tenen.
Algun problema, tu, viatjant per aquesta terra
no
tan conflictiva?
Jo personalment intentaren furtar el...
A banda de les 9 detencions que vas patir durant
sí, que
el teu
allà
llarg
no
viatge.
Sí, allà el més problemàtic era la psicosi col·lectiva, de por. És a dir, cada indígena que em trobava em tractava com si jo fora una figureta de porcellana que el propi país anava a destruir per la inseguretat que ells mateixos tenien. Aleshores, la situació en la que més et vinculaves era en sobreprotecció. És a dir, et veies privat, en alguns casos, de la llibertat individual, perquè els indígenes estaven molt preocupats.
Molt sensibilitzats.
Exacte, de que a tu no et passés res.
Home, és que molts blancs sols caminant pel carrer no es deuen veure allà.
No, clar, jo, una cosa bastant curiosa i divertida és que en la majoria dels casos es pensaven que jo era un missioner, que la majoria de blancs que van allà i es relacionen amb la meva comunitat són missioners, cristians, o un refugiat, perquè a Austràlia molta gent vol arribar a dir refugiats, doncs els australians els envien a Papua Nova Guinea. I allà algun blanc que hauran vist és potser de l'Índia, potser dels països àrabs, però arriben allà com a refugiats. El teu concepte de viatger no el tenen.
Clar, però no és que no hi hagin blancs, el que passa és que viuen al darrere de tanques electrificades.
Exacte, el nivell d'inseguretat és tan gran que les cases allà són autèntics castells en xicoteta escala.
Són
sí, fortaleses, defensades unes tanques altes, a voltes electrificades, seguretat privada 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, a voltes amb gossos també, però això no només els blancs, també la gent que ha aconseguit un èxit
estatus
econòmic també allà gran, viu també tancada rere aquestes tanques, i tu les veus quan vas a les xicotetes ciutats, veus aquestes cases allà plantades en meitat. I els xiquets, els nens que allà hi viuen, no poden sortir al carrer i jugar, viuen en una presó interna. Un cas molt curiós és on es vas a menjar. Nosaltres estem acostumats a restaurants, estem acostumats
a sortir, a passejar.
Allà els llocs per menjar són edificis completament tancats, només tenen una porta petita, tenen una persona de seguretat a la porta, i quan entres a dins hi ha unes barres, com si fos una presó. I els treballadors hi treballen al darrere, i els serveixen per un forat. Inclús en molts llocs les taules i cadires estan fixes al terra, perquè no s'utilitzen com a elements de violència. O sigui, és un altre món al nivell de la psicosi col·lectiva que hi ha allà, realment veus que afecta al dia a dia i a la mentalitat de la gent.
I llavors quan llegeixes un diari, escoltes la ràdio, et mires internet del que passen allà, se deuen posar els pèls de punta.
Sí, hi ha molt de conflicte tribal, perquè els han obligat a tindre un estat i porten allà vivint uns 30.000, 40.000 anys i mai han tingut un estat. L'organització més gran que tenien era tribal. El pas d'organització tribal ha estat molt fort, molt radical, i això crea molt de conflicte. O sigui, doncs el fet que aquest grup domini el poder fa que l'altre grup que històricament s'ha posat, i que la percepció de que aquest rep més recursos que jo, això contínuament crea un conflicte ja més gran.
La batalla permanent, la guerra permanent.
De fet, em contaren, estic molt interessat en les llengües, vaig anar a visitar un grup de traductors de la Bíblia, que hi ha allà en meitat de les muntanyes. El seu objectiu és traduir la Bíblia a totes les llengües del món. Allà hi ha 850, anem a fer un institut de traducció.
És a dir, que viuen en un edifici al mig del...
Sí, viuen completament occidentals. No és un edifici, és una autèntica ciutat. Allà viuen uns quants centenars de persones.
Tots dedicats a traduir la Bíblia a totes les llengües del món.
Tota la infraestructura necessària per fer aquesta traducció. Ha evolucionat molt, porta des dels anys 70, crec. I abans sí que feia una traducció a la llengua indígena, ara s'està canviant el format i s'està intentant que els indígenes aprenguin anglès i d'ahir ells mateixos puguin fer la traducció, i és un contrast molt gran. Per una part fan una feina que és donar valor a aquestes llengües, però per l'altra estan imposant una cultura occidental. I això ho veus contínuament en aquest món, que qui dona educació a tots aquests pobles indígenes són els missioners, que tenen una agenda molt concreta. Bé, aquesta gent em contava que encara veuen guerres tribals, que són molt, molt rituals també, en què dos grups ètnics, un es pensa que l'altre li ha fet tal vegada una bruixeria perquè algú s'ha mort d'una manera misteriosa, i creen un conflicte que pot durar unes quantes setmanes, però és un conflicte molt gelat. Clar, allà no es poden dedicar a sacrificar grans parts de la població. O sigui, estan en una muntanya enfrontant a l'altre i es van llançant alguna fletxa, alguna llança, de vegades quan algú ferit o mort, o algú mata algú i aquest es converteix en l'heroi, però la gent que mor és molt, molt reduïda. Si això li dones un estatus que arribes a un estat modern, que els nombres de població involucrats poden créixer molt i la violència es pot desencadenar a unes escales, a unes proporcions molt més grans.
Clar, perquè en lloc de llances tenen Kalashnikov o tenen llançacuets.
Allà a nivell armamentístic, com està al final del món, literalment, no hi ha molt. Això és el que salva que la violència no siga molt més sanguinolenta. O sigui, assassinats de sang hi ha pocs, si estan comptats, i normalment són això, una violència molt física, de cops de pal o llances i demés. Però a mi com m'agrada definir Papua Nova Guinea és que allà la resta del món no sap que aquest lloc existeix, i aquest lloc no sap que la resta del món existeix. Però ara vivim en un món globalitzat en què contínuament estan interaccionant, xocant.
Quina diferència, no? Saltar de Papua a Austràlia, una societat blanca, rica, calmada en principi, sí, més o menys estructurada, si parlem de la part blanca, no pas de l'aborigen.
Ja. El pas va ser menys sobtat del que esperava, perquè la part colonitzada dels blancs a Papua Nova Guinea ja és una xicoteta Austràlia. Aleshores, abans de jo anar directament a Austràlia, al baixar de les muntanyes i tot, anar a la ciutat, vas tornar a eixe món blanc, que ja és un xoc brutal. I després vas a Austràlia, on les regles són completament diferents. Quan viatges sol amb aquests països, bàsicament tens una llibertat pràcticament absoluta. No hi ha regles, no hi ha normes, més que les que vas trobant de les societats que hi ha. No hi ha una legislació, no hi ha uns organismes de seguretat omnipresents per tot. En canvi, a Austràlia i Nova Zelanda també, és tot el contrari. Allà la societat contínuament et fa un monitoreig. Ja has de complir les regles, el comportament esperat i tot això. I això és el xoc més gran que et trobes. Hi ha carrers, hi ha semàfors, hi ha horaris, hi ha expectatives, i això és el contrast més gran com a viatger. Després, Austràlia, per si mateixa, pues, també té un contrast molt gran tot i ser occidental, amb la nostra cultura. El primer dia que vaig anar a Austràlia, em va rebre una amiga...
Però on vas arribar?
Jo vaig arribar a Brisbane, i allà em va rebre una amiga que anava descalça. Anava descalça pels carrers, jo el dia següent la vaig imitar.
Molts australians van descalços.
Clar, és bastant habitual. Allà, si surts dels carrers de Barcelona descalç, probablement tota la gent et mirarà. Allà surts descalç i ningú et fa la més mínima atenció.
Per què van descalços? Per què els agrada?
Allà, jo crec que és una societat que està creada amb espai. Bàsicament, la part individual és massiva. És un país de 23 milions d'habitants en una superfície que és més gran que Europa. Tenen molt d'espai personal i crec que els agrada mostrar-lo, que tens aquest espai personal
i que se senten còmodes.
Sí.
Tant com per anar descalços.
Com anar descalços, anar vestits d'unes maneres molt estrafolàries i sempre aconseguir allà l'èxit social no se't valora tant com l'economia va tan bé. Sol d'anar per suposat que tindràs una bona economia, l'èxit social està basat en tu intentar perseguir la teva forma de vida. I allà sí que s'ajuda molt, que pues, si tu vols anar de viatge, vols fer una aventura, vols muntar-te el teu negoci, tot allò està molt ben valorat i ajudat per la societat. I això és un contrast molt gran en la nostra. En què sí que hi ha una sèrie de prejudicis i de coses que s'assumissin que has de fer sense molt bé plantejar-te el per què.
Tu dius que és una societat tan organitzada que inclús els aborígens es defensen gràcies als mateixos occidentals, encara que sembli un contrasentit.
Exacte. Jo allà a Austràlia, òbviament, tenia curiositat per tota la situació aborigen, i a la capital, a Canberra, tenen muntat una estructura de, li diuen, ambaixada aborigen, està davant del Parlament australià, i allà utilitzen una sèrie de... Sí, publicitat al mode occidental i van contant les seues batalles legals que han tingut per tindre reconeixement de les seues terres. Perquè, si sabeu un poc d'història, quan van arribar els britànics allà, van dir a sos terra nulis. Nulis vol dir no hi viviu ningú, podem fer el que vulguem d'ella.
És a dir, que ells veien els aborígens com una part més del bestiar.
Exacte.
Que hi havia.
No els donaven una entitat
humana
que pot reclamar possessió dels recursos que allà senten. I és una mentalitat que, de fet, encara perllonga a la societat australiana d'avui en dia. Perquè tot aquest debat, que està molt desenvolupat en l'esfera legal i s'ha lluitat molt contra això, no ha arribat a l'esfera pública. És com dir, bueno, sí, ells realment no hauria de ser així, però ningú fa l'acceptació conscient dels errors que s'han comès i el recuperar els drets a aquesta població que ha estat massacrada. Que això ha passat a totes les altres colònies també que han fet els occidentals. Però a Austràlia el que és xocant és que això fa 100 anys que ha estat així. Fins a fa poc encara els nens de les famílies aborígens ja es criaven a mode occidental perquè es pensava que això era un benefici per a ells. Això fa un escàndol molt gran, però encara la gent no acaba com de reconèixer. I encara ara, avui en dia, una forma d'ajudar els aborígens que es pensa que és molt bona és donar-los diners. Llavors, hi ha una part dels aborígens que els encanta i se ho gasten tot amb alcohol, i hi ha una altra part que no, que el que volen és un reconeixement de la seva cultura i propietat de les seves terres per a poder desenvolupar la seva forma de vida. I això els està sent molt difícil. Els aborígens vivien per tota Austràlia, sobretot vivien a la part est, que és on està més habitada ara per occidentals, per tant han desaparegut. Els únics que queden són els que els blancs no han volgut anar. I són molt remotes.
A l'Outback.
I en comunitats que han pogut sobreviure per no mantenir el contacte de forma deliberada amb els occidentals, altres que simplement estan tan aïllades que el contacte és tan mins que ells han pogut continuar en la seva vida i potser adquirir coses occidentals, perquè en són bones, òbviament, però un pas menys danyí per a ells. I fer-ho al seu ritme, fins a cert punt.
Què volien saber els de la ràdio?
Aleshores, allà, una de les meves nou detencions va arribar als mitjans de comunicació. I allà, Austràlia, en mentalitat occidental, els drets humans i tot això, vol ajudar a Papua Occidental, aquesta colonitzada per Indonèsia. I es van enterar de la meva notícia, em van contactar, i a Melbourne em feren una entrevista de ràdio per explicar la meva experiència a Papua Occidental. I a Nova Zelanda, un altre cop, es repetiria la mateixa situació.
Què va passar?
Res. Em vaig trobar amb un grup armat d'allà que volia la independència i ells es pensaven que l'ONU votaria per la seva independència. O sigui, fins a aquest punt de desconeixement, la gent que hi lluita per això està. Aleshores, els Austràlia és el mateix. Ells fixen molt en els drets humans, en els drets de l'autodeterminació dels pobles, que aquí a Catalunya coneguem molt bé, però allà el que més vaig observar és que tenen un odi molt gran a Indonèsia per la quantitat de morts que es produeix allà. En general, les famílies són tan extenses en Papua Occidental que quasi tota la gent tenia algun membre de la seva família que havia estat mort o torturat pels grups de poder d'allà d'Indonèsia, per la policia, pels militars, i sobretot els que més notaves que ells necessitaven era una disculpa. un acceptar aquests fets i, sobretot, que no es repetira.
Però fixa't el temps que van trigar en disculpar-se pel tema dels aborígens.
Sí, sí. En canvi, en Austràlia es fa molta més pressió en donar-los un estat, que si segueix les línies de Papua Nova Guinea seria bastant desastrós.
Quin recorregut vas fer per Austràlia?
Sí, jo
has dit que vas entrar per Brisbane...
Sí, tota la costa est. Vaig anar fins a Melbourne. Sí que em volia endinsar cap al desert, però a Indonèsia i a Papua vaig estar més del temps previst, així que ja vaig continuar el meu viatge cap a Nova Zelanda.
És fàcil viatjar per Austràlia?
Sí, allà vaig fer també autostop.
Descalç?
Era en hivern. A Brisbane està a prop de la zona temperada.
Però és millor anar amb sabates.
Exacte. Aleshores, a Brisbane sí que podia anar descalç, però un cop vas cap al sud, les temperatures podien arribar als 0 o 2 graus per la nit. Aleshores, no era convenient.
Viatjaves amb transport públic?
No, autostop
sempre autostop.
Exacte. Allà, com he dit, es valora molt aquesta independència i aquest voler fer el que tu vols, en la manera que tu vols, i és bastant senzill fer autostop.
És igual que a Nova Zelanda, no? Societat igualitària, on no es jutja ningú per la seva forma de viure, de vestir...
Sí, Austràlia ja té aquesta mentalitat, Nova Zelanda és un punt més. És un país, crec que té una superfície similar a l'estat espanyol, i són 4 milions de persones, de les quals 2 viuen en les ciutats. La resta és un territori immens, buit. I això dona molta llibertat a explorar a tu mateix.
Clar, a més allà s'espera que tinguis moltes experiències. Exacte. Fora de la família, d'entreteniment o de feina.
Sí, fora d'una carrera marcada. Jo m'he trobat molta gent que se'n va uns quants anys a explorar el món, altre que es dedica a coses artístiques. Em vaig trobar amb una de les dones que va ajudar a crear el que li diuen puenting, així.
Sí, perquè allà es van inventar, per dir-ho d'alguna forma, els esports d'aventura.
Clar, allà és natura, són muntanyes, és bosc, hi ha gent que es dedica a la caça. Vas trobar un home que hi havia caçat a Canadà ossos amb arc i fletxa. O sigui, aquest punt d'exotisme tan radical de voler viure amb la natura i enfrontar-se a ella de la manera més extrema possible. I això està molt ben valorat en la seva societat.
Pirueta, sí.
Fins al punt que és tampoc esbiaixat, perquè era gent que em rebia fent autostop, però em deien que si els arribava un currículum d'algú que no ha estat fora de Nova Zelanda, que no ha tingut una experiència fora del món laboral, no eren considerats per a la feina, perquè s'esperava que aquests humans tingueren un desenvolupament personal més gran, que això contribuiria a ells poder fer la seva feina amb un plus que no pots predir, és a dir, donar un valor afegit.
Tu, buscant feina, vas fer de pastor a Nova Zelanda?
Vaig ajudar a un amic. Jo no hi vaig treballar, al meu viatge no vaig treballar de manera remunerada pràcticament en tot el viatge. I tenia un amic que estava allà treballant fent de pastor d'ovelles. I vaig estar una setmana amb ell fent totes les activitats ramaderes. I és una feina que està molt ben valorada. Òbviament, aquella granja tenia uns quants milers d'ovelles.
Home, diuen que a Nova Zelanda, quan és època de cria, poden haver-hi més de 100 milions d'ovelles.
Sí, crec que la ràtio era de 20 ovelles a un humà o una cosa així. Clar, allà l'agricultura, per exemple, al nostre estat està molt poc valorada perquè dona molts pocs recursos econòmics, allà en dona molts i es pot viure molt bé la ramaderia. Llavors, els ramaders són gent que té estudis, gent que ha viatjat pel món, gent que té una vida molt bona i molt còmoda i molta gent s'hi dedica a això. I és la seva forma de vida, o bé per herència familiar o bé per dedicació. I el meu amic tenia un molt bon jornal allà i és una feina bastant agraïda perquè estàs contínuament en contacte amb la natura i contínuament va canviant i evolucionant.
Com és fer de pastor a Nova Zelanda? Com va ser aquesta setmana teva?
De fet, va ser prou impressionant perquè era, com t'he dit, era l'hivern i vaig passar els primers dies d'una primavera o un estiu pràcticament molt intens a un hivern molt curt en una setmana.
De 5 sota 0 a les nits.
Exacte, un sol impressionant a una nevada que t'impedia un poc caminar. I allò és la part més extrema que la vaig viure. Aleshores, fer de pastor simplement és alimentar els animals. També jo estava en l'època de cria. Els van fer ecografia per a saber
quantes ovelles
tenia. I era molt industrialitzat. O sigui, hi havia com un túnel, una ovella entrava. Si tenia ningú embaràs, anava cap a una porta. Si tenia dos o tres, anava cap a un tancat. I si tenia un només, cap a un altre. I en això feia la distribució. I crec que cada ovella, a l'home que ho feia, li costava, ho havia comptat, uns 5 segons fer tot aquest procés.
Això a la part industrial, però després vas anar a fora, no? A la pastura, perquè pasturessin els ramats? O no,
ja no pasturen.
Vas fer... Ah, ja no pasturen.
Històricament, potser sí que pasturaven.
Però no serà per manca d'espai, a Nova Zelanda.
Exacte. De fet, tenen tant d'espai que el que fan és augmentar el nombre d'ovelles. Llavors tenen unes finques enormes i les van dividint. I això tu el que vas fent és desplaçant els animals d'una finca a l'altra per a que ells s'alimenten del que hi ha allà. De fet, tot el sistema de tancats fa que siga molt més eficient la pastura, perquè aquesta granja, que eren 10.000 animals o més, es manejaven 4 o 5 persones, no necessitaves més.
I quina sensació tenies de viure de cap per avall? Perquè l'objectiu d'anar a Nova Zelanda era d'anar al punt més allunyat.
Exacte,
de Castella.
Exacte, això, històricament, jo des de nen m'han agradat els mapes i volia anar al més lluny. Vaig comptar a Sulawesi i m'encantava la forma, i Nova Zelanda era, si fas les antípodes, al meu poble acaba a un punt molt prou de la costa de Nova Zelanda.
Si foradessis, no? Com si se foren, aniries a petar en aquest punt de...
I jo em vaig anar al poble més allunyat del meu, i des d'allà hi ha una península, i pots anar realment en bicicleta quan la marea està baixa fins a aquesta península, al lloc més allunyat de terra de la Mocas. Va ser curiós perquè jo a Papua Nova Guinea em va acollir un neozelandès. Els seus pares vivien en aquest poble. Aleshores ells m'acolliren també en aquest poble i m'anaren amb mi i tot. I una cosa molt bonica de la conjunció brutal de les persones i la natura a Nova Zelanda és, anant a aquest punt, vaig anar per una platja on em vaig trobar foques que anaven allà. Hi ha un munt d'aus enormes, de potser albatros, que són un metre de llarg, i inclús em vaig trobar una balena varada, que estava morta.
Abans hem parlat d'esports de risc. Tu parles d'un esport de risc molt estrany a Nova Zelanda, com fer autostop amb borratxos?
Sempre em pregunten, suposo que has interaccionat molt amb viatgers, i et pregunten quina és la situació de més perill, quan ho has passat pitjor. Clar, tota la gent espera que els diga, ai, pues aquest país...
Creuant la selva o el desert...
Exacte. No, el lloc on més perill vaig passar o més inseguretat vaig tindre va ser el que, en teoria, la gent espera que és el més civilitzat, que és a Nova Zelanda. I allà jo anava fent autostop també, que és molt senzill, i em va parar una furgoneta on el copilot anava altament begut.
Sort que era el copilot?
No, això va ser el meu error. O sigui, jo vaig assumir que al nostre món occidental és impossible que algú que està borratxo vagi al volant. Sobretot això era de dia, a migdia, i no era un ambient de festa ni res. Total, que vaig pujar a la furgoneta, assumint que el pilot, que no em va parlar, no tenia cap problema, i el primer que em va demanar és que li passés la botella de vodka que estava al meu costat. O sigui, anava tan o més begut com el...
Copilot.
Vam tindre un parell de bandades a la carretera bastant recta, que per sort no passava ningú, perquè això, com t'he dit, les densitats de població són baixíssimes, i al final sí que em deixaren conduir a mi. I allà es va passar el tram.
Com els vas convèncer?
Pues crec que la tercera vegada que quasi se'n sortim de la carretera van assumir que podia ser una bona idea que conduís.
Aquest va ser un dels dies que vas tornar a néixer.
No era tant... Perquè va haver un punt durant el meu viatge que és bastant alliberador, que assumixes la teva pròpia mort. Que assumixes que el que estàs fent pot tindre una conseqüència de que tu moriràs. I va ser molt...
Quan et va passar això?
Això va ser també a unes carreteres bastant dures i intenses d'Indonèsia, a Sulawesi, en què, clar, si caies per una carretera d'eixes, s'acabava tot. I em vas donar compte que estava bé, que ho acceptava, que podia ser un destí, no volia que passés, òbviament, però ho acceptés. Aleshores, de la mateixa manera, quan estava amb aquesta camioneta, el que més intranquil·litat em feia és que jo sí que podia fer alguna cosa. Jo sí que podia canviar, per això vaig insistir en conduir. Però mentre estava, pues, acceptava com era una situació del meu viatge. Jo havia acceptat, quan feia l'autostop, pujar amb ells, i era una conseqüència que podia passar. Però sí que estava intranquil perquè volia canviar aquesta situació i no podia, fins que sí que ho vaig aconseguir.
És molt interessant l'acceptació de la mort.
Sí, és una... Fas un viatge exterior, en què es vas veient com canvia tot el teu voltant, però també fas un viatge interior, que és molt intens, i per a mi un dels punts més intensos va ser aquest, quan em vas donar compte que acceptava la meva pròpia mort com a una cosa possible i que estava satisfet amb la meva vida i no m'importava que m'arribés, si m'havia d'arribar, òbviament.
Però no va arribar, no i va saltar a Xile.
Sí, i ja vaig creuar a Xile, perquè un dels altres objectius del viatge, que és pràcticament on vaig acabar, és anar a Cuba. Però per anar a Cuba, pues, hi ha un continent enmig.
Havies de travessar el Pacífic.
Exacte.
Amb autostop.
No. Sí que hi ha gent que ho fa. Per exemple, a Papua Nova Guinea hi ha un xic que volia fer la volta al món sense utilitzar avions. Jo sí que en vaig utilitzar. M'havia limitat un poc més el temps. Volia que tot durés un any. Al final va durar un any, 4 mesos. I vaig creuar a Xile sense esperar-me a buscar un transport marítim.
I va ser a Xile on vas arribar a un poble que es deia Peores Nada?
No hi vaig arribar jo, però sí que vaig veure el mapa i m'ho feia indicar. Anàvem a arribar a pobles que es diuen Caimanes, que estan a mitjà de les muntanyes, i el que més se'n recorda era que és de Peores Nada. Veus la personalitat de la gent que allà hi habita al posar-li el nom d'aquests llocs.
Tu de Xile dius bona gent, mala societat. Com s'entén aquest contrasentit?
Exacte. La gent amb la que em vas creuar era com la resta del viatge, però a més com tenies la proximitat cultural, el nivell d'hospitalitat, d'amabilitat i d'interès per tu i pel món era molt gran. Però, en canvi, veus que la societat allà era molt disfuncional. Venen de la dictadura de Pinochet, allà tots saben que el país està dominat per 7 famílies que controlen tota la part econòmica, gran part de la política, imagina també. I després Pinochet va fer molt èmfasi en construir una societat molt jerarquitzada. Per tant, tu, si estàs en un nivell social determinat, doncs et comportes d'una manera determinada, que això mostra molt de despreci.
Això és el que es veu a les telenovel·les sud-americanes.
Sí.
Moltes vegades reflecteixen
aquesta
jerarquia.
El serv, el que fa de servidumbre,
la servitud,
sí, es comporta com a tal i ho vol fer. De fet, es sent mal si no ho fa i el qui està en una situació de poder espera que això sigui un comportament. I si tu te'n vols eixir d'aixòs paràmetres establerts, eres jutjat de manera negativa. O sigui, és una societat que et jutja molt. Allà vaig veure que hi ha una crítica molt gran cap a la immigració. Cada grup d'immigrant tenia la seva etiqueta i s'utilitzava de manera molt lliure i molt danyina cap a la gent que allà hi anava, perdent de un poc la seva humanitat. Pues va ser un contrast molt gran de la societat de Nova Zelanda, que no et jutja pràcticament per res, a una societat llatina, altre cop, molt jerarquitzada, bevent d'un passat bastant fosc, que és de la dictadura de Pinochet, i aquest judici continu de com has de ser, quines expectatives es tenen, com t'has de comportar i tot això.
Vas entrar per Santiago, per la capital?
Sí.
Directament, i per tant vas emprendre camí cap al nord.
Sí.
Creuant el desert d'Atacama, les zones on hi ha els observatoris astronòmics, perquè el cel del desert d'Atacama diuen que és un dels més purs del planeta.
Una de les frases de l'astronomia és que el planeta Terra té tres ulls. Un és Atacama, l'altre les Canàries i les illes de Hawaii. Allà hi ha una concentració d'observatoris molt gran perquè els cels són realment envejables.
Tu dius que és increïble el cel.
Sí. Durant el viatge, quan t'hi allunyes de la civilització, tens moltes oportunitats de gaudir del cel d'una manera magnífica. Allà és un dels extrems més grans als que es pot fer. Jo soc cosmòleg, m'encanta l'astronomia i, clar, jo simplement a la nit sortir, seure amb l'esquena al terra i tindre damunt teu la cúpula celest, allò és impressionant. Sí que permet transportar-te a altres mons, altres universos, fora inclús del que jo estava viatjant, que és el planeta Terra. La meva formació com a cosmòleg em va permetre tindre aquesta xicoteta apreciació de com minúscul som en comparació a l'univers. Però en el dia a dia això es va perdent.
Després tornes a tocar de peus a terra.
Exacte, veus la pressió del que has de fer en cada moment et fa concentrar-te en aquest punt. És com està dissenyada la nostra ment. Però quan tens aquests moments de contemplació i en què l'element natural és tan intens com tot el cel estrelat al damunt teu, perquè a més el cel de l'hemisferi sud és molt més bonic que el del nord, està molt més dominat per la Via Làctea, allò sí que et permet una altra volta recuperar tot aquest coneixement i aquestes sensacions que havies tingut. Realment a mi em dona molta tranquil·litat. Em situa a la gran escala de les coses. Pots fer coses que per a tu et pareixen molt importants en un moment determinat, quan et pares, penses, mires a dalt i veus, et relaxa molt, et permet molt fer aquesta respiració profunda i tranquil·litzar-te i mirar en perspectiva les coses i agrair molt el món que tenim i la capacitat que tenim d'observar allà fora també.
Vas seguir el teu camí, vas seguir observant, vas arribar fins al nord de tot de Xile, Arica, sí. I vas saltar a Bolívia?
Sí. I el pas aquell va ser bastant interessant perquè vaig conèixer altres viatgers, es veu que és molt difícil, jo la feia en autostop i jo vaig tindre bastant facilitat. I et vas endinsar més en la part política de Llatinoamèrica. O sigui, a Xile ja aquest contrast de les 7 famílies, de la societat i de com és la gent, ja era intens. Allà el primer en què vaig fer autostop era un camioner que em va contar tota la situació política de Bolívia i com ell la vivia i com la representava. I a mesura que hi vas viatjant i vas sent a Llatinoamèrica, veus que hi ha moltes injustícies que ja arrenquen des de generacions i generacions que encara no s'han solucionat.
Però Bolívia, tu dius que és un dels pocs llocs del món on el món indígena se n'ha sortit.
Exacte, se n'ha sortit és dir molt, però ha estat molt més ben parat que molts dels seus veïns. Pues allà la població encara és, crec que poc més del 50% encara és indígena, hi ha un percentatge bastant mesclat. I han conservat, jo crec que és, si els europeus haguem arribat a Bolívia fa 50 anys en comptes de fa 500, potser tota Llatinoamèrica podria haver sigut. doncs hi ha tota la influència occidental, però encara conservem moltes de les seves tradicions, costums, manera de viure, manera d'entendre el món, i és un xoc molt gran. Crec que veus de Xile, que és pràcticament occidental també, i arribes a Bolívia, en què la societat indígena ha conservat molt de la seva cultura. Hi ha un conflicte molt gran amb Xile també, per les fronteres, i es veia molta tensió, perquè allà hi va haver una xicoteta revolució en què els indígenes, Evo Morales, que és un indígena, van aconseguir el poder polític per primera vegada en la història, però després això no s'ha desenvolupat perquè després els indígenes estan dividits i cadascun ha fet pressió en el seu camp. Per exemple, ell, Evo Morales, és dels que cultiva coca. Coca per fer coca, no per fer cocaïna. És un consum...
Sí, sí, per fer un mate de coca, exacte. Per fer...
i és un consum allà de la societat de... molt antiga. En canvi, altres sectors industrials, com seria el de les mines, no han tingut desenvolupament, l'ajuda que s'esperava quan es va donar, i això està creant molt de conflicte.
Abans hem parlat de la Via Làctia. Et vas trobar amb alguna persona que et va explicar la visió indígena i de les societats nòmades de l'Amazones de la Via Làctia.
Aleshores, una part molt bonica d'allà és que encara, com t'està dient, la part indígena es conserva molt i fins a cert punt es conserva la seva visió, cosmovisió li diuen, que és com ells veuen el cosmo, quina interpretació fan. Una cosa que és comuna a totes les cultures del món és això, parar un moment, mirar el cel i fer-se preguntes. I cadascú li dona respostes de diferent manera. I allà hi ha molts pobles indígenes que tenien les seves pròpies visions i vaig conèixer a un físic, un astrofísic, que es dedicava un poc a recopilar aquestes diferents visions de diferents pobles. I em va contar històries molt boniques de... Per exemple, jo li vaig preguntar, ah, els pobles indígenes tenen constel·lacions? No sap que tinguin constel·lacions, ells el que miren és la Via Làctea. I li diuen constel·lacions negres. Si tu mires la Via Làctea de nit, quan és molt clara, veus que hi ha parts oscures dins d'ella. A l'hemisferi sud això es veu molt més. I això crea formes i li dona una interpretació. I cada interpretació pues, té la seva llegenda lligada. I eren molt boniques en què lligaven animals, de coll llarg, en nens, que se n'anaven al cel i feien ponts de llum entre els que es quedaven a la terra i els que se n'anaven. I com els avantpassats continuaven allà. I les estrelles eren els focs d'aquells avantpassats, que és el que es veien, i un mal comportament humà va fer perdre aquest pont. I cada cultura té la seva llegenda. I és molt únic, és tot un micromón molt intens, que és el, i un altre cop el que ens uneix com a humans. I aquesta cosa en comú de mirar al cel i fer-se preguntes i donar respostes que són molt diferents.
I així va seguir cap al nord, travessant el Perú, una altra societat classista, dius tu, amb policies que roben.
Sí, allà...
Això sí, el menjar molt bo.
Allà és la part colonial, allò era el virreinat del Perú, la part colonial ha sigut molt més intensa. Això és la part, l'elitisme és molt més gran. Jo a Bolívia em vaig comprar un poncho, que és típic d'allà, i em vaig passejar per els barris més selectes de Lima, de la capital de Perú, amb aquest poncho. Clar, per a ells el poncho és una roba d'agricultor, de gent que es dedica al camp.
I devien pensar, què fa aquest pagès?
Exacte, i
jo
vaig rebre insults per anar vestit, a més com jo era blanc, no era indígena, per anar vestit per aquells carrers d'aquesta manera. Va ser un contrast molt gran. I sí que veus aquesta situació. I que m'incomiava és que es despreci tan gran per la raó indígena. Els propis indígenes no volen ser indígenes en molts casos. I això és una llàstima. Quan, per exemple, a Bolívia, amb aquest home, hi ha indígenes que encara viuen, això, nòmades. I és un nomadisme sense animals de càrrega. Això vol dir que si tu no pots caminar, ja no pots ser nòmada. I em conta aquest home que pues, quan una persona ja no podia caminar més, normalment perquè eren vells, es deixava el grup, cavaven la seva tomba i esperaven el mort. I això encara està passant al segle XXI, però s'està destruint a gran velocitat. I és per aquesta mentalitat de que l'indígena és roïn, l'indígena no és ben valorat, l'indígena no és el vol i hi ha que destruir-lo. I els propis indígenes diuen, no, jo no sóc indígena, jo sóc blanc. I te veuen amb la cara, òbviament, d'una persona que ha nascut d'una tradició cultural i genètica molt diferent de la nostra.
Una situació ben diferent del que et vas trobar al final del viatge a Colòmbia i a Cuba.
Colòmbia no, era molt similar també. Per exemple, allà tenen una frase que li diuen la malícia indígena, que vol dir que els indígenes, per algun motiu que no se sap bé, són maliciosos en comparació als blancs, que se suposa que són tan bons i en fan les coses tan ben fetes. Hi ha aquesta mentalitat que perdura de que els indígenes fan bé les coses. I suposa que veu tot d'una comprensió diferent de les cultures. Per exemple, hi ha molts pobles indígenes que no tenen el concepte de propietat privada que nosaltres tenim. El fet que ells s'apoderen d'algo que és occidental, doncs això està molt mal vist. I se li aplica un punt molt negatiu i un despreci cultural. I això ho vas veure molt com és aquest contrast entre la cultura que s'intenta imposar, la cultura que es té i la que es va perdent. Que és el mateix que vaig veure a Austràlia amb els aborígens i a Papua amb els indígenes d'allà.
Acabes a Cuba?
Aleshores, Cuba, un dels altres objectius que tenia era formar molt part de la generació nostra, és anar a Cuba abans que morirà Fidel Castro.
Qui t'havia de dir que moriria
poc després? Exacte. Clar, vas, igual que et vaig comentar a Vietnam, que eren comunistes i vas una sèrie d'expectatives, a Cuba vas, també són comunistes, tenen el Che Guevara, vas una sèrie d'expectatives d'una societat diferent, i no. Bàsicament allà tenen un model organitzatiu molt diferent, econòmic, i ahí s'acaba. Tota la resta són occidentals, volen ser occidentals, amb tot això que implica, sobretot, el consumisme.
I l'obsessió pels diners.
Exacte. Allà, tema de conversa dels cubans, potser el 80% dels casos era diners. Diners, 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 perquè no en tenien. Allà jo, de fet, va fer l'exercici de viatge, em digueren que ells cobraven entre uns 10 i 20 dòlars al mes, com a un jornal estàndard. Jo vaig voler viatjar un mes amb 30 dòlars. Que és més del que ells guanyen i tot, però un poc veure com és la vida quan estàs tan condicionat pels diners.
Un dòlar diari.
I això és un dòlar al dia, i si veus que et condiciona molt la vida. De manera constant, et veus cada dia, és com amb un dòlar diari, doncs, és cada dia és com si fos a final de mes. I no hi arribes. I no hi arribes, i et falta un poc de menjar, no has viatjat tot el que volies, però ja feia autostop. Tothom fa autostop a Cuba. No hi ha vehicles. El vehicle és el típic de les fotos de cotxes d'abans de la revolució, del 150, que contínuament els van reparant, i són molt limitats. I quasi tots cobren. Cobren molt poc, però cobren. I a mi em sabia mal, doncs, demanar un passatge gratis, que alguna volta m'ho feren. I aleshores jo pagava el mateix que pagaven els cubans, viatjava com ells viatjaven, i em costava molt complir el dòlar diari. De fet, em vaig passar un dòlar al final.
Clar, així notes l'angoixa.
Era una angoixa constant i em va permetre un poc entendre aquesta obsessió pels diners tan gran. I després ells, pues, té una visió del món molt esbiaixada, això sí. Va ser curiós que vaig anar al camp cubà i no sabien que era el Halloween. No els ha arribat encara aquesta influència. Per exemple, els mitjans de comunicació, ja escoltava la ràdio que ells tenien, llegia els diaris que ells tenien, i era molt limitat la informació que rebien de la resta del món. Rebien informació de Cuba, sobretot, Bolívia, Venezuela, Rússia, i això va ser tot, és a dir, d'un món molt limitat. A més, és un món comunista. Jo m'esperava un gran domini de la cultura, i zero. Allà era, pràcticament ningú tenia llibres, un llibre costava uns 400 dòlars, és més barat que sí.
Però impensable per ells.
Exacte. Pots comprar un llibre a vegada l'any o dos a l'any, amb aquests ingressos que tenen. El teatre l'havien occidentalitzat i valia uns 20 dòlars, que és el que cobren en un mes. Cinema no hi havia. Jo vaig veure teatres abandonats, que no hi havia ningú. I, en canvi, el que estava ple eren les esglésies. Els diumenges les esglésies arribaven al punt de que la gent estava a fora, a les escales, a les portes, tota de peu, abarrotada, intentant presenciar allò.
Perquè ja només els queda l'esperança d'un miracle.
Tu, quan preguntes a la gent, el més contrastant és que conviuen, quasi tots els casos et diuen que viuen molt bé, que els diners és un problema, però a part d'això tenen una vida molt tranquil·la. Car, allà no hi ha inseguretat. Allà et pots desplaçar sol pel carrer a qualsevol hora, en qualsevol ciutat, a qualsevol moment, sense preocupar-te pràcticament que ningú et vagi a fer res. Hi ha molta col·laboració. Pues, la gent t'ajuda sempre que pot. Jo on més he menjat de tot el viatge crec que va ser a Cuba. Volien atiborrar de menjar tot el que pogueren i més. I és una societat en què es viu molt tranquil, l'estat és molt paternalista, et permet un nivell bàsic de subsistència, i això fa que la gent, tot i tindre problemes en el dia a dia, pues, no senta un estrès. També és el Carib, òbviament. Abans que ser comunistes són caribenys, i això ho notes molt, és una societat molt relaxada. I això ho veus en el dia a dia. L'únic home que vaig escoltar que s'anava estressat era un que, segons ell, guanyava uns 2.000 dòlars al mes, que és una autèntica fortuna, i estava obsessionat perquè havia de mantenir aquest consum, aquest nivell d'ingressos i aquest nivell de despeses també. S'havia de gastar en rellotges, en regals per a la gent, en les seues amants, en el seu nivell de vida molt alt, i ell estava el que més estressat vaig veure de tots.
Una mica el teu viatge és com el viatge del Petit Príncep, no? Cada salt de país és com un salt de planeta, i a cada planeta trobes un personatge, no?
Sí, el creuament de fronteres ja ve a cops molt intens, i dins del mateix país anar a diferents zones, i vas descobrint diferents mons, diferents universos que et van mostrant un escenari nou i bastant màgic, com el Petit Príncep, en cada cas. I els personatges que et vas trobant pel camí, al final, qui fa el viatge realment és la gent que et vas trobant. Però jo he fet un viatge per contactar amb els humans, i cada encontre, cada situació, cada persona amb la que interactues et marca, et fa un viatge en si mateix. I allò és el que dona molt de valor, i jo agraeix sempre a tota la gent que m'ha ajudat durant tot el viatge i l'ha fet possible que siga de la manera tan especial com ha sigut. Si no hagués tingut aquesta interacció, no hauria tingut sentit el viatge.
El viatge de volta al món de l'Andreu Ariño. Moltes gràcies, Andreu.
Moltes gràcies per tindre'm així, i molt agraït pel programa, i és molt inspirador, i ara el que vull fer és, igual que jo, ser inspirat per a viatjar, que altres oients i altra gent siga inspirada per entendre el món d'una altra manera, veure-ho d'una altra manera, i pugui fer el seu propi viatge i la seva pròpia visió del món.
Ja ho deia Demòcrit, no?, que deia que la pàtria de qualsevol home raonable és el món.
Sí.
Moltes gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Quan el vaig conèixer, plovia torrencialment. Jo tornava apressadament a l'hostal, completament xop, perquè la pluja sobtada m'havia enganxat al bosc i no duia l'impermeable. En Walter prenia un te a la veranda d'aquell establiment senzill, contemplant la selva amb la seva mirada blava. Ens trobaven en un entorn rural al nord de Sumatra, una zona poc visitada pel turisme. Què hi feia aquell home en un hostal per joves motxillers, em vaig preguntar. Érem a l'any 80 i el món era nostre, dels joves que volíem canviar-lo, i aquell home que devia tenir més de 60 anys i un aspecte totalment ordinari era una presència invasora. Em vaig assabentar que era suís i poca cosa més. El vaig retrobar gairebé mig any després en un petit restaurant de Freak Street, a Kathmandu. En aquella època, retrobades casuals com aquesta entre viatgers de llarga durada no eren infreqüents. Asseguts a la mateixa taula, vam explicar-nos els periples respectius al llarg d'aquell temps. Jo havia fet Indonèsia, Malàisia, Tailàndia, Bangladesh i la Bengala Índia. Ell havia creuat Java, Bali, Lombok i les Illes de la Sonda i havia arribat fins a Austràlia, on havia fet autostop pel desert. Aleshores, vaig gosar de preguntar-li per què a la seva edat viatjava d'aquella manera. És que no és habitual, vaig justificar la impertinent pregunta, tot assenyalant les taules del voltant bàsicament ocupades per joves hippiosos. Em va revelar que la seva dona havia mort feia 2 anys, i llavors ell, ja jubilat de la feina de guarda forestal, va considerar que no tenia sentit quedar-se al seu país. No volia passar-se la resta de la vida mirant la tele. En aquell precís instant es va despertar l'admiració del jove que es volia menjar el món per aquell iaio singular. De tornada a l'hotel, entre les ombres dels barrocs temples, vaig recordar la figura hinduista del sannyasi, que correspon a la darrera i més elevada fase de la vida d'una persona, consistent a abandonar-ho tot i dedicar-se a recórrer els camins sense possessions i a la recerca de les profunditats d'un mateix. En Walter no volia ser un vell a qui entretinguessin com una criatura en un centre de jubilats i es va convertir en una mena de sanyasi. L'home va seguir viatjant durant 5 anys, amb estades prolongades en alguns països, com ara l'Índia o Nicaragua. Ho sé, perquè de tant en tant m'enviava alguna postal, que jo contestava puntualment. Va concloure els viatges als 73 anys i es va retirar a un poble de les muntanyes suïsses. Aleshores ja no va tornar a contestar les meves cartes, així que no sé què va passar a continuació o quina mena de final va tenir. El cert és que sempre l'he mantingut a la memòria, aquell iaio solitari d'aspecte ordinari que primer em va semblar un invasor i després un home admirable. Em sembla un exemple a seguir, i sobretot ara, que se'n va acostant l'edat de la jubilació.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
Hem completat la volta al món d'Andreu Ariño, interessant visió ran de terra per part d'un cosmòleg acostumat a la visió del més enllà, dels planetes, de les constel·lacions i nebuloses que esquitxen l'univers. Esperem que hagueu gaudit de l'experiència. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat, Elisenda Sort, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoner, de Carles de Boi, qui us parla, Toni Arbonès. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Tots plegats seguirem atents al que tenim més a prop. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/els viatgers de la gran anaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.